Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És divendres, ja per fi divendres, 27 de gener, el dia en què haurem de celebrar que plou, perquè, segons el govern, això farà que la factura de la llum ens baixi. Ja ho diu la saviesa popular, ja feia falta que plogués. Per tant, no ens cal patir avui, podem posar rentadores, rentaplats, sense estar pendents del comptador de la llum. Els proposo que fem caldo, també, d'aquells d'estar unes quantes hores a la vitroceràmica encesa, si no tenen gas, perquè diu el president del govern que amb la pluja el preu es moderarà, així que haurem d'estar molt tranquils avui. Em pregunto si a la Moncloa tenen en compte això de les hores més cares o més barates per posar la rentadora. Al cap i a la fi, la paguem tots, no? La factura de la llum d'allà. En fi, com cada dia ja haurem de posar música, sort que tenim la música. I avui, ja que plou, doncs anem amb les Weather Girls. Avui repassarem tota la informació de les comarques de Tarragona, parlarem de la gran festa de la calçotada que se celebra aquest cap de setmana i tindrem també temps per als llibres. Avui parlarem amb la Isabel Salvat del seu primer treball de ficció que tenim a les mans. Es diu L'ungla i la carn. A més, a partir de la una, música, com sempre, amb el Juanjo Òdena per repassar allò que van ballar l'any 1996. Esperem les seves propostes sobre cançons de l'any 96 i de tot el que vulguin a través del nostre compte de Twitter, @CopeTarragona. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Molt fàcil. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Dotze i 23 minuts, obrim el bloc informatiu, ho fem com sempre a Maria de Serveis, molt pendents avui de la previsió del temps, així que anem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia, continua el cel molt tapat a Tarragona, s'esperen ruixats, precipitacions generalitzades que poden ser persistents i molt fortes amb una cota entre 1.000 i 1.200 metres. S'espera que ploguin fins a 20 litres per metre quadrat en una hora a partir de migdia a tot el litoral o prelitoral tarragoní. Pel que fa a les temperatures, pugen avui, s'esperen màximes de 14 graus a Tarragona, 13 a Reus i al Vendrell, 15 graus a Tortosa i 11 a Gandesa. El vent bufa de sud i sud-est, més intens al litoral i més suau a la resta.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat pel que fa a l'estat de les carreteres a la demarcació, segons el Servei Català de Trànsit, però recordin molta precaució si han de sortir a la carretera a causa de les intenses pluges i també del vent. Entrem en plana de successos. Interceptats aquesta matinada a l'AP7, dos cotxes que circulaven a alta velocitat amb 600 quilos de haixix. Els Mossos busquen els dos ocupants que van abandonar un dels vehicles a l'àrea de servei de l'Aldea i el conductor que va deixar l'altre cotxe a la sortida de l'AP7 a Reus. Ruth Guerrero.
Una patrulla va iniciar la persecució quan circulaven per
l'autopista pel tram de les Terres de l'Ebre en sentit nord. Després de perdre'l momentàniament, van localitzar el cotxe abandonat a l'estació de l'Aldea amb 200 quilos de haixís al seu interior. Segons haurien informat testimonis dels fets, els dos ocupants van sortir corrents. Al mateix temps, els agents seguien la pista a un segon cotxe que havia fugit a gran velocitat de l'àrea de servei. Precisament aquest cotxe el van interceptar després de xocar amb una tanca a la sortida de l'autopista a Reus. El conductor va sortir del cotxe i va fugir. A l'interior d'aquest segon vehicle, els agents van trobar 400 quilos de haixís. Els Mossos ja han obert una investigació per esclarir els fets i detenir els ocupants. Els vehicles circulaven per l'autopista amb plaques de matrícula espanyola enganxades a sobre d'altres de franceses.
Dotze i 25, ens quedem a la ciutat de Tarragona. El ple de l'Ajuntament ha rebutjat paralitzar el pla urbanístic de la Budellera, que preveu la construcció de més de 4.000 habitatges a la zona de Llevant. L'equip de govern adverteix que la ciutat serà insostenible si no creix per la pèrdua d'ingressos de la química en favor de la Canonja.
La proposta d'aturar-lo era de la CUP i ha tingut el suport d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa Catalunya Verds, però el vot en contra de Partit Socialista, Partit Popular, Unió i Convergència i Unió. La portaveu CUP era Laia Estrada, ha justificat la suspensió d'aquest pla pel seu impacte i pel fet que la ciutat compta amb 15.000 pisos buits i nombrosos solars pendents d'edificar.
Considerem que no respecta el principi de desenvolupament urbanístic sostenible, perquè preveu el creixement de la població d'una manera desmesurada i que entenem que no està justificada. Fins ara tenim 15.000 pisos buits a la ciutat segons el pla local d'habitatge. A més, hi afegim el fet que tenim solars buits que estan per edificar, promocions que han quedat a mig fer.
L'alcalde Josep Félix Ballesteros s'ha mostrat partidari del diàleg i l'acord, però ha defensat el creixement raonable de la ciutat per garantir-ne la sostenibilitat econòmica. A més, Ballesteros ha advertit que caldria indemnitzar els propietaris dels terrenys si es requalifiquessin a sòl no urbanitzable.
Si Tarragona no creix raonablement, serà insostenible. Saben vostès que Tarragona va perdent diners cada any en un 3% creixent de menys impostos de la indústria química del polígon sud cap a la Canonja? Saben vostès que si això no ho corregim, aquesta ciutat és inviable econòmicament?
El grup municipal de Ciutadans s'ha abstingut a la moció, però s'ha mostrat partidari del creixement de la ciutat perquè projectes com la Budellera generen inversió i llocs de treball.
El ple també ha aprovat crear una comissió informativa de seguiment dels Jocs Mediterranis. A dia d'avui, 540 persones treballen directament en l'organització i la construcció d'equipaments. Encara una altra dada. El cost de l'ajornament oscil·la entre el milió i el milió amb 4 milions d'euros, 1,4 milions d'euros, tot i que s'està pendent de revisar la plantilla i el lloguer de les oficines.
L'oposició s'ha oposat a la creació d'aquesta comissió, defensant que caldria, de fet, fer una auditoria dels Jocs. El portaveu d'Esquerra Republicana, Pau Ricomà, ha manifestat la seva preocupació pel dèficit que pot generar l'ajornament i la celebració de l'esdeveniment.
Aquesta comissió no elimina l'espasa de Damocles que tenim, que és que hem tirat davant uns jocs que hem acceptat o que han acceptat vostès l'ajornament d'un any i a hores d'ara encara no sabem si els pressupostos generals de l'Estat inclouran l'ajut que necessitem. Per tant, els comptes clars del primer dia serem molt exigents.
Anem amb altres qüestions. La Generalitat obrirà un expedient informatiu pels 5 suposats nous punts contaminats per la fàbrica química de Flix.
La investigació ha de resoldre quin tipus de residu hi ha, quan es va abocar i de qui és la responsabilitat. La farà l'Agència de Residus de Catalunya. Aquest organisme també ha de supervisar la neteja de la contaminació als terrenys industrials i el pantà. Les investigacions de la Generalitat resoldran si la responsabilitat de la contaminació històrica de l'activitat química Flix recau en Arcros, l'actual propietària de la planta. Ho ha explicat la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà.
Un cop fets tots aquests anàlisis i determinat el que s'hi troba, es procedirà com s'ha fet fins ara, a determinar quin és l'origen d'aquests abocaments i si es pot demostrar que l'origen, com segurament serà probable, doncs ve de l'activitat industrial que s'ha estat realitzant durant aquests anys, doncs s'exigirà a Aircross per tal de que procedeixi a la descontaminació també d'aquests espais.
S'ha sol·licitat la participació de representants d'Aircross a la propera reunió de la comissió.
I la notícia que ens ha creat l'atenció al matí, han aparegut unes sitges medievals durant la construcció del futur Museu Casteller a Valls. L'Ajuntament està pendent del Departament de Cultura per reprendre les obres d'urbanització de l'entorn de l'equipament, que ara per ara estan paralitzades.
La troballa ha aparegut al carrer dels Espardanyers, un dels vials d'accés al museu. Només una d'elles s'ha trobat en relatiu bon estat, les altres estan molt fragmentades i pràcticament no s'aprecien. Es desconeix la seva datació exacta, però els historiadors estimen que serien anteriors al mateix carrer, un dels més antics de la ciutat, la qual cosa fa pressuposar que són de finals del segle XIII i principis del XIX. No es descarta que quedin més sitges en el subsol d'aquesta zona. Judit Fàbregas és regidora d'Actuacions Públiques, Patrimoni i Barri Antic de l'Ajuntament de Valls.
Són tres sitges que ja han estat afectades per obres ja modernes, de segles XIX i XX, i per tant doncs, els resultarà difícil datar-les, que ens han dit els experts que creuen que són anteriors a la construcció del propi carrer Espardanyers, que el carrer Espardanyers doncs, el daten, i així ens ho diuen els experts, en el segle XIV.
Està previst que el permís per reprendre les obres arribi aquesta mateixa setmana.
31 minuts que passen de les 12, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita retirarà finalment la creu franquista de la Torreta. El Memorial Democràtic ha determinat que va ser posada per celebrar la victòria del bàndol feixista i demana al consistori que faci complir la llei.
El consistori va demanar un informe a l'ENS perquè analitzés la càrrega històrica del conjunt monumental que conformen la Torre de la Guardiola, el Sagrat Cor i la mateixa creu. El dictamen del Memorial Democràtic, en conseqüència, demana la retirada de la creu en compliment de la llei de memòria històrica i així es farà per fi, però en canvi no preveu el mateix pel Sagrat Cor que l'acompanya.
I la bona notícia del matí, queden només unes hores per l'acte inaugural de la Capitalitat Cultural de Reus. La cita és aquest dissabte a la tarda, a partir de les 7 a la plaça del Mercadal i esperant que no plogui, Ruth.
Prèviament a les 6 està previst l'acte oficial d'obertura de la Capitalitat Cultural al Teatre Fortuny, on es faran els parlaments oficials. La comitiva sortirà del Fortuny i amb els gegants de Reus s'anirà des de la plaça Prim fins a la del Mercadal. Al mateix temps, els campaners de Reus faran sonar les campanes a la Prioral. El circ serà l'element central de l'espectacle inaugural d'una capitalitat cultural que busca posar en valor el teixit cultural de Reus, que es descobreixi fora, però també que els ciutadans redescobreixin la seva voluntat. Per això la voluntat és que al llarg de l'any els actes s'estenguin per tota la ciutat, ho ha explicat a COPE Tarragona Montse Grau, comissària de Reus, capital de la cultura catalana.
Que aquesta capitalitat no quedi només al centre de la ciutat, sinó que d'alguna manera pugui tacar tota la ciutat. És evident que hi ha espais culturals que no podem moure, és a dir, no podem bellugar ni la plaça Mercadal, ni el Bertrina, ni el Fortuny, però sí que intentarem, en la mesura del possible, acostar la cultura als barris i acostar la cultura a la gent.
A l'espectacle de dissabte tindran especial protagonisme els nanos de Reus, els xiquets de Reus, el Vall de Diables, l'Orfeo Reusenc, els bastoners de la Germandat de Santa Llúcia, el Basilís, l'Àliga de Reus i el Lleó de Reus.
Amb això arribem a les 12:33. Anem a fer una ullada al que ens espera aquest cap de setmana esportivament parlant, Ruth.
Sí, el Nàstic rep a l'Osca demà dissabte a les 6, un mitjancer a la taula que li pot donar l'oportunitat de gratar uns punts si el guanya. Juan Merino podria tornar a alinear els 5 defenses de la setmana passada. Per contra, el Reus marxa per jugar contra un mirandès en hores baixes. Ho fa el mateix dia i hora que els Granes, un partit que es perdrà l'extrem Jorge Díaz, sancionat pels propers dos encontres a causa de la seva actitud davant l'àrbitre del Reus Mallorca.
I tanquem la repassada informativa amb les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona.
En portada, el titular i la imatge analitzen el caos pels col·les que viu Tarragona en qüestió de mobilitat.
Passem pel Reus Digital.
Encapçalera la història d'Enric Pàmies, l'home que estimava les tortugues i que a Metges de Catalunya critica la CUP per posar en dubte la seva feina a l'Hospital de Reus.
Passem també pel del Camp.cat.
Destaca que els Mossos intercepten 20 farcers de haixís de l'AP7 a Tarragona i que la CUP del Camp de Tarragona decideix si o no els pressupostos, però no ho explica.
I finalment avui el diari Més.
Es fa ressò de que els ports senglars comencen a proliferar a l'anella verda de Tarragona i la imatge és pels pagesos que reivindiquen a la demarcació la seva dignitat.
Mm-hmm. I també, atenció, la portada del diari de Tarragona, com a mínim en l'edició de Reus, sí. Aquesta trobada del Fito Luri amb la infermera que es va cuidar mentre estava hospitalitzat. Una història molt, molt interessant.
Sí. La Fina, per cert, el tindrem aquí, que estrena ja el dia 3.
I estarà aquí amb nosaltres el Fito?
Sí, el dia 7. 7 el tindrem aquí, el dia 3 ja es podrà comprar el seu disc.
Molt bé, doncs estarem molt atents. Són les 12:34, Turru, no marxis gaire lluny perquè en 20 segons te'n vas de calçotada.
Vinga.
Hasta el 5 de febrero en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de productos de primeras marcas de deporte. Calzado de running,
sudaderas,
pantalones.
En una selección de primeras marcas con un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Segur que molts de vostès ja estan pensant en fer una bona calçotada. La temporada és aquí i és que el tret de sortida està ben a prop, tan a prop com aquest diumenge, dia 29, dia en què se celebra la gran festa de la calçotada de Valls, com cada darrer cap de setmana de gener, la número 36 enguany ja, i que serà punt de trobada i degustació de milers de visitants. En sap més el seu coordinador, el coordinador de la festa de la calçotada de Valls, Rafael Castells, bon dia.
Hola, molt bon dia des de Valls.
Bon dia des de Valls, sí, perquè ja ho deuen tenir tot més que a punt, a puntíssim.
Home, fa dies que ho preparem i esperem doncs, que el proper diumenge siguin molts milers de persones que vinguin a participar en aquesta gran festa de la calçotada de 2017, que com bé has dit, cada any es celebra el darrer diumenge del mes de gener, tot i que la temporada de calçotades es perllonga fins ben entrat al mes d'abril.
Sí, ja podem sentir la flaire des d'aquí. Com es presenta per aquest 2017 ja en la que és la seva 36a edició?
Primer enguany és un any de molt bon salsot, d'excel·lent qualitat i quantitat, i n'hi ha molts, a més, i la Setmana Santa cau alta, que això vol dir que doncs, l'ambient d'hivern continuarà fins a mig abril. Després, doncs, dic que la festa doncs, està tot preparat, perquè el diumenge, a partir de les 10 del matí, doncs, es facin les demostracions de cor a calçots a la graella, els concursos i demostracions de salsa de la calçotada de Valls, el concurs de cultivadors de calçots, que aquest any serà la seva 30a edició. Després vindran les mostres de danses de carrer tradicionals de Valls, la gran cercavila dels vents festius de la calçotada, a partir d'una del migdia al pati de Valls el concurs de menjar calçots, la degustació popular de la calçotada per tothom que en vulgui, després dels lliuraments dels premis dels concursos i molts actes complementaris. Se preveu un dia de molt ambient i tipisme a la ciutat de Valls amb motiu d'aquesta gran festa de la calçotada.
Un cap de setmana complert, podríem dir, perquè, si més no, el dissabte també hi ha activitats al mercat de la calçotada, la mostra de cuina de calçot, i diumenge, el que ens ha explicat, destacat sobretot per aquests concursos i per a la degustació, perquè no podem oblidar que, al final, els espais de Valls, les diferents places, seran l'epicentre d'aquest cap de setmana.
Sí, sí, vull dir, hi ha la degustació per tothom que en vulgui, que en fem alguns milers, i després doncs, també hi ha els restaurants de l'àrea de Valls, que ofereixen les típiques calçotades, i a Valls doncs, s'ha de dir i repetir que es fa, que és la ciutat origen de la calçotada, i es fa l'autèntica calçotada amb les receptes i els àpats tradicionals de més de 100 anys.
No oblidem això, l'autèntica calçotada. El que sí que hi ha una novetat enguany i és que ens ho passarem pipa, i mai millor dit, perquè tenim una novetat i és la del joc de la calçotada. Per cert, ha pogut jugar-hi vostè ja?
Sí, aquest joc de la calçotada és com un joc de loca, que s'ha preparat amb tots els elements que hi participen, doncs són temps de calçots i de calçotada, i bueno, que es podrà comprar el dia de la festa de la calçotada amb un preu més econòmic, que són 15 euros, i després doncs, es vendrà en diversos establiments i en agrobotigues, etcètera, etcètera, el preu de 20 euros. I això doncs, és una novetat, que hi ha hagut gent doncs, que no ha tingut ganes o ha estat preparant, i tenim ja a la vista doncs, aquest joc de la calçotada.
Sí, sí. A més, qui compri durant aquests dies el joc tindrà premi, eh?
Sí, el premi serà els manats més macos que hauran participat amb el concurs de cultivadors de calçots.
Doncs animem des d'aquí no a fer el doca doca, però sí el de calçot a calçot, i si més no, ens deia que és el punt B de trobada. Han d'arribar-se moltes persones aquest cap de setmana, sobretot el diumenge, és la posada de llar, però és que des del novembre ja podem menjar calçots de molta qualitat, com ens deia, de la IGP Calçot de Baix, els autèntics, i s'allargarà fins la abril. Quants calçots en menjarem aquesta temporada?
Nosaltres calculem que a la comarca de Valls, que és la comarca de l'Alt Camp, entre novembre i abril se serveixen al voltant d'unes 350.000 calçotades amb els més de 50 restaurants que hi ha a la comarca, i això cal afegir-hi les masies particulars que porten grups d'amics, gent que estudia a Barcelona, allà on sigui, gent que treballa en una empresa i els amics diuen anem fins a Valls i fem la calçotada. I també hem de dir que es fan calçotades de novembre a abril. Però el pòrtic de la plena temporada de calçotades és l'últim diumenge de gener amb aquesta gran festa. Que això, doncs, al cap d'uns dies o unes setmanes començarà amb els omellers florits a tota la comarca, i tot plegat doncs agafa una coreografia, sobretot els caps de setmana, les fumeres blanques amb l'olor dolcenca dels calçots, i tot això crea una coreografia i un tipisme doncs molt bonic i molt típic i molt ancestral.
Així és, molt ancestral per tota la comarca, perquè al final repercuteix aquesta gran festa de la calçotada. Quantes persones creuen que participaran aquest finde? Quants hi anirem?
Això no se sap mai fins al moment, però nosaltres creiem que entre 35.000 i 40.000 persones participaran en aquesta gran festa de la calçotada el diumenge 29 al matí. Hem de dir, per exemple, que l'any passat doncs no es van poder comptar tots, però van venir més de 100 autocars procedents d'arreu, de tot Catalunya i d'altres autonomies del sud de França, a participar en aquesta festa. I després doncs són els cotxes particulars, el ferrocarril, etcètera, etcètera. Doncs, vull dir, és una festa que ha agafat renom i s'ha convertit en una de les grans festes típiques i populars de Catalunya.
De fet, el món estarà mirant aquesta festa, perquè ja sabem que molta gent, fins i tot televisions internacionals, no?, posen l'ull a la festivitat, el que sí, sobretot en els concursos. Aquests no són els més destacats, potser, per aquest atractiu, no?, per aquesta singularitat.
Sí, sobretot el concurs de menjar calçots doncs és el que crea més expectació, i a la plaça del Pati de Valls, que és allà on se fa, que és una plaça gran, doncs s'omple de gom a gom de persones que miren doncs com 20 comensals endrepen doncs el major número possible de calçots en 3/4 d'hora.
Així és. Per cert, hi ha més, jo he comptabilitzat més de 24 entitats darrere, destaquem el paper de la Cambra de Comerç de Valls, però suposem que hi ha sempre un esforç extra cada any, encara que la marca ja està consolidada, per continuar atraient el visitant, no?
El que està clar és que les coses no es fan mai soles i s'ha de posar sempre un esforç renovat amb l'organització, les festes o el que sigui, no? I això és el que intentem fer sempre, doncs, esforçar-nos, millorar, i que la gent que vingui doncs s'ho passi d'allò més bé. I el que no pugui venir el dia 29 a la gran festa, doncs fins al mes d'abril pot venir quan se vulgui dia o quan se vulgui cap de setmana a degustar l'autèntica calçotada de Valls.
Perquè són molts visitants, els que reben des de l'inici de la temporada, calculen sobre quasi 400.000 visitants.
Exacte.
Que passaran.
Exacte.
per la comarca.
Exacte.
I això deixa un impacte econòmic força, força gran.
Sí, un impacte econòmic que és molt difícil d'avaluar, però entre restaurants, masies particulars, records, tots els ingredients que hi entren, etcètera, etcètera, doncs calculem que entre uns 13 i 15 milions de visitants doncs venen aquí a la comarca.
Sí, i si no, doncs això, el que ens ha dit, eh? Si no podem aquest cap de setmana, tenim possibilitat de fer una gran calçotada, també als diferents indrets, als diferents restaurants de Valls, i si no, doncs tenim més festes, eh? Que no s'acaben aquí, eh?
Però sí.
De moment, el que sí que farem és anar aquest dissabte, aquest diumenge, a Valls. Ja ho tenen tot preparat i nosaltres ja estem esperant res a menjar-nos els calçots.
Doncs exactament, vull dir, aquesta gran festa és sonada, després hi ha el Firagost, que és la Fira Exposició del Camp Català, que se celebra cada any el primer dimarts i dimecres del mes d'agost, i moltes altres activitats entorn del món casteller i d'altres de tapisme de la ciutat de Valls i comarca.
Moltíssimes gràcies, Rafel, que vagi molt bé, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres i tothom és convidat aquest diumenge a participar a la gran festa de la calçotada de Valls.
Gràcies.
Molt bon dia a tothom.
Herrera en Còpia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Amb la gran calçotada de Valls hem arribat a 1:45. És moment ara al programa de parlar de llibres.
Pàgina zero.
La mare no li veu la fesomia, tan sols la lleugeresa, els cabells llargs i volats, la boca vermella. La seva imatge a la força de ser un record inventat, una superposició d'alguna fotografia. De cap manera pot ser que la mare de la Rita portés els llavis pintats i els cabells sense recollir un dia de cada dia. A les poques fotos de llavors té l'aire d'una actriu de cine antiga, una mica com la Joan Fontaine o a Rebeca o la Melania d'Allò que el vent s'endugué. Una actriu que fa un paper secundari, una bona noia, la que es casa amb el protagonista mentre la guapa de veritat la fem fatal, la que més agrada a la Rita, es queda sola. L'àvia, la padrina, les fotos de jove, sí que es dona un aire de fem fatal, una actriu de cine mut, la cara com si fos tallada a la pedra, els ulls intensos, enfonsats, dins unes conques fosques, el cos eixut. Aquest és un fragment del llibre que ens ocupa avui al programa, Pàgina zero per L'ungla i la carn, de la Isabel Salvat. I a la Isabel la tenim avui a l'estudi. Isabel, bon dia i moltes gràcies per venir.
Molt bon dia.
Bé, sempre, li deia a la Isabel abans d'entrar, em fa molta vergonya sempre llegir el fragment.
Ho has fet molt bé.
Perquè penso, i pensarà l'escriptora, i per què ha triat aquest? I per què no un altre, no?
I per què has triat aquest?
I per què he triat aquest? Perquè aquest és un dels contes que més em va agradar, és un dels relats que més em va agradar d'aquest llibre, que en tenim 29. Per davant, no? Per triar dins aquest L'ungla i la carn.
I tothom li agrada un conte diferent.
Sí, t'has trobat, eh?
Perquè ets ara la primera persona que tria aquest.
Mira, veus? Això és que va per barris. Aquí a L'ungla i la carn, com deia, 29 contes per davant que ens proposes, que ens fas, a través d'aquests contes, un recorregut, no? Pels habitants d'un petit poble.
Sí, senyor.
És així. Com, d'on neixen aquestes històries, Isabel?
Buf. A veure, aquestes històries s'escriuen amb un taller d'escriptors.
Sí.
Jo vaig anar una miqueta de casualitat, a mi m'ha agradat sempre llegir, però no pensava que a partir d'allí sortís això. Vaig començar a escriure, gràcies a l'Abel Olit, a també els companys que m'hi van acompanyar, i primer eren històries, i de seguida els vaig anar lligant. De seguida un personatge lligava amb un altre. I eren com a dos... És el mateix món, però té com a dues branques, un és el poble i l'altre és el mas, els hippies, i anaven lligant, i van anar creixent.
Van anar creixent. No sé si hi ha un conte primigeni, diguéssim, un del que van anar sortint tots els personatges, o com ha anat això?
Hi ha un conte que vaig escriure primer, que és el de Què estàs pensando, darling?
Sí.
I hi ha un conte que vaig escriure últim, que és La mestressa. Però
La mestressa és fantàstica.
Sí, sí. I he estat pensant venir amb aquest conte, i realment La mestressa és la dona que no volia home. Saps el conte aquell de del Pou, de la Teresa Javellí, de la Teresa Anguera Javellí, que era una noia que no volia home? I pensant que al meu llibre hi ha moltes dones que no volen home. La primera, la Sebastiana.
La Sebastiana és un personatge que m'ha semblat fascinant, no? Hi ha moltes dones protagonistes en aquest llibre. No sé si és buscat o casualitat, però hi ha moltes dones amb personalitats fortes, eh?
No hi ha res buscat. No sé d'on tot ha anat sortint.
Però sí, la Sebastiana és un personatge peculiar, no? Que a més, si te l'imagines en un món, no? En un àmbit rural, devia ser una mica fruit de molts comentaris, no? Perquè era una dona amb caràcter que va decidir, no? Doncs anar per una via que no era habitual.
Bueno, a l'altra noia que va anar per la mateixa via, és el que li va passar,
sí,
a la noia del Pou.
La noia del Bou, t'anava a dir, perquè aquí hi ha un, no, dos fets que passen, no, amb una diferència de 100 anys.
Exacte.
No? Dos morts en aquest poble, sí, que marquen una mica tota la història. No?
Sí. Bueno, és una manera de veure-ho també, eh? Mm-hmm. Però sí, és una manera molt correcta de veure-ho. I hi ha un assassí.
Hi ha un assassí, sí, i estic encara, jo crec que hauré de revisar el llibre perquè jo penso, a veure, aquí, la Isabel ens ho ha explicat, però l'has de trobar, has de buscar, has de buscar, no ens ho poses fàcil.
Gens fàcil.
No?
Gens.
Perquè és com una mena de puzzle, no? Sí. Un puzzle gegant, aquests 29 contes, en el que jo crec que jo convido a la gent, jo que ja l'he llegit, que l'agafin i que el llegeixin i després vagin avant i enrere, eh? Anar buscant una mica, perquè no es veu clarament qui és.
No, clarament no. No. Però hi és, hi és.
Hi és. O sigui, aquí hi ha doble joc, eh? El llibre. Sí. Dèiem, parlàvem de que és un ambient rural. Què hi ha de realitat i què hi ha de ficció? És algun poble que coneixem, Isabel, en el que t'has inspirat?
És un poble que conec, molt bé. Pel que no diré el nom.
Doncs deixem-ho aquí amb l'enigma.
No és gens enigmàtic. Agafes el Google Maps, busques Mascabrers, que existeix.
Mascabrers existeix.
Busques una carretera que passa per Mascabrers i va morir en un poble, amb dos. Mm-hmm. Però queda molt clar quin és dels dos. Mm-hmm. O sigui que és fàcil, fàcil, fàcil.
Doncs aquí s'ambienta la història, no? Mm-hmm. Totes aquestes, doncs, les persones, que són els personatges, no? Mm-hmm. Que són, n'hi ha molt interessants. Les relacions, els secrets, que els secrets també aquí són importantíssims, no? Les coses, de vegades, amb una mateixa història explicada des de dos visions diferents, no? De persones del poble. Mm-hmm. No sé què hi ha de realitat en els personatges del llibre.
Hi ha dos personatges que són reals.
Sí.
Un és la Teresa Anguera Javellí, que evidentment no vaig conèixer, però està referenciada a la pàgina web de la Lleixà. I a més jo me l'explicava l'àvia, altres senyores del poble me l'han explicat, és a dir, a mi m'ha arribat per transmissió oral aquesta dona. I n'hi ha una altra que sí que vaig conèixer, que és la Fortunada, però era molt petita quan la vaig conèixer. I llavors he agafat el seu personatge, he recollit històries sobre ella i l'he recordat, però clar, jo devia tindre 3 anys o així. És a dir, el record és totalment inventat també, com el de la mare que t'has trobat.
Hi ha també, jo crec, situacions molt dures. Els personatges els fas patir una mica, no, Isabel?
No era la meva intenció, perquè jo me'ls estimo molt, però és que és així la literatura.
Bueno, la vida també, no? Que no és fàcil moltes vegades. No?
Mira, amb el conte de la Sebastià, de la mestressa, no? La meva idea era fer un conte de molta sensualitat, imagina't, i de molt de luxe, no? D'una persona que sense res se senti la reina del món, que és ella, no? Uh-huh. I això és la idea inicial, no? I això va acabant, ja saps tu el que li passa, el que ha de fer la Sebastiana, no?
Sí.
Que és terrible. Uh-huh. És a dir, el conte surt i a vegades una idea molt lleugera, però els personatges fan aquestes coses, tenen vides, i les vides són terribles a vegades.
I els personatges anaven agafant vida pròpia quan tu estaves escrivint aquest llibre, Isabel? O sigui, tu tenies una idea al cap i el personatge t'anava portant cap a altres llocs?
I tant. Això ho havia llegit que passava i em pensava que era mentida, però és veritat. I només dia, però per favor, què fa aquest ara?
Hem de dir que L'ungla i la carn, que el tenen a les llibreries, està editat per Cossetània, és el primer llibre de ficció que fas, Isabel, perquè tu ets de formació, ets fisioterapeuta.
Soc fisioterapeuta.
No? Però també vas estudiar humanitats,
sí,
no?
Sí.
Però tu havies publicat fins ara, doncs, temes relacionats amb la fisioteràpia.
Sí, sí,
no?
Sí.
I aquesta és la teva primera aventura en ficció.
Exacte.
Que jo crec que de la fisioteràpia també has begut una mica, perquè també tenim unes històries aquí al llibre, no?
Sí, hi ha dos contes sobre una fisioterapeuta. Tres contes.
Un d'ells, també dels que més m'ha agradat, està entre els meus preferits, no? Aquesta història també amb un pacient molt concret, no? La relació que estableix amb ell, com aquesta fisioteràpeuta busca maneres diferents d'apropar ser als pacients, que són gent, doncs, que no es pot moure de casa pels motius que siguin, no? I aquest tractor, no? El que puja al pacient que li fa, el fa reviure d'alguna manera.
Que es diu Sequiel.
Sí. El fa reviure. Doncs aquests personatges t'han portat, suposo, a finals que no esperaves en aquest conte. Els vas escriure en l'ordre en què estan al llibre, no?
No, de cap manera.
Han anat aquí variant, no?
Sí, sí, sí.
Mm-hmm.
L'ordre final, que hi ha gent que em diu, ui, que ben ordenats, perquè estan millors al final i no sé què. L'ordre final, és que el vaig canviar tant l'ordre,
sí,
que no, és accidental també.
I en recomanes llegir-lo de manera lineal o podem anar picotejant?
Jo recomano llegir-lo com vulguis, sí, però Pot ser més difícil si llegeixes picotejant.
Mm-hmm. Serà més difícil trobar aquest culpable?
Sí, sí, molt més difícil. I també recomano rellegir-lo.
Això és el que jo faré avui quan acabi el programa, tornar a rellegir-lo, perquè jo deia, aquí m'estic perdent alguna cosa.
Jo
no?
Sóc una relectora. Les segones lectures, o la tercera, dels llibres, jo crec que les disfrutes moltíssim.
Mm-hmm. Ets relectora i també, jo crec que molt observadora, no? Per com et recrees en explicar-nos, no?, algunes de les escenes del llibre, d'algun dels sentiments també, no?, dels personatges.
Deu ser, el que passa que ja tinc una edat també, no? Jo en som molts anys d'observar o de pensar. Sí, sí, no ho sé.
I la millor font d'inspiració és el dia a dia, Isabel, o és de vegades la ficció també?
Hi ha les dues. I la imaginació. Jo també no m'ho pensava. Això que has dit de l'observació, clar, em dius una cosa i llavors hi penso. No? I jo sempre deia abans, no?, que l'escriptor no és qui escriu, sinó qui mira com un escriptor. I potser aquesta mirada l'he tingut abans. Ara que ho has dit tu, m'ho plantejo. No? La imaginació, a més, és un plaer. És un plaer quan estàs escrivint un conte, que estàs amb ell, no?, que et ve al cap, que en aquell moment pots fer qualsevol bestiesa, és a dir, jo he deixat el cotxe aparcat, he hagut d'anar a posar el tiquet i he passat mitja hora perquè no trobava les coses, no trobava el tiquet, no trobava el cotxe, bueno, horrorós. Quan tens un conte al cap, té absurd. Te pots aixecar mitjanit a
escriure, no?
A seguir escrivint, no? I llavors tens les teves lectures, tens la realitat, però llavors entra la imaginació. Quan comença a lligar coses, buf.
jo els recomano que s'endinsin en aquestes històries, en aquests 29 relats de l'Ungla i la Carn, que descobreixin doncs, a la Sebastiana, a la Rita, no?, a la Milagros, a la Sagra, tants personatges, i tan diferents, a més, no? Perquè en un poble doncs, que imaginem molt petitó, no?, un ambient així molt rural, hi ha persones molt diferents. Una cosa que m'ha encantat també, no?, quin esdeveniment és l'arribada del cine cada setmana.
Ah, és que a mi el cine, jo volia fer un homenatge al cine. Gràcies per haver-ho vist, de veritat. I l'altre cine, el cine que feien al bar del poble. Això és veritat. Potser només me'n recordo jo, perquè he preguntat a més gent i ningú se'n recorda, però venia un senyor que ens portava pel·lícules. I buscant-ho, perquè jo em documento per fer els contes, això es feia a Aragó. L'empresa d'Aroca, que li vaig posar aquest nom, sí, per això, ho feia. Anava pels pobles portant pel·lícules al bar.
Ah, doncs escolta, si algun dels oients se'n recorda d'això, que ens ho expliqui, va, a través del Twitter ens ho podem fer saber, @copetarragona. Jo el recomano, sí, perquè el cinema és molt important, no?, per aquest moment una mica de la setmana i pels somnis, suposo que també provocava, no?, quan estàs a un poble petit, li dius algun dia, igual sóc actriu, no?, d'aquestes pel·lícules amb els galants, no?, i amb tot el que comporta. Doncs, Isabel, es va publicar el llibre a principis de desembre, portes un mes i escaig de recorregut, estàs, em deies abans d'entrar, que estàs molt contenta, no?, amb com està anant tot plegat.
Molt, moltíssim.
Jo recomano que se sumin una mica a aquesta cadena, no?, que vagin compartint. A més, els llibres jo crec que s'han de compartir. Nosaltres aquí en recomanem un cada setmana i és bo compartir-los i que corri una mica, no?, la cosa. Jo ara el compartiré, el deixaré a algú, no?, i que aquest algú el deixi a algú altre i així la literatura va caminant una mica. Sempre acabo aquesta secció preguntant què llegeix l'escriptora. Tu quins llibres tens sobre la tauleta aquests dies? Contes també o altres coses?
Bueno, aquests llibres, aquesta setmana tinc uns llibres molt particulars, perquè han vingut a partir del meu llibre. No sé si ho puc dir, és que és del Xavier Amorós.
Bueno, va, fem una petita primícia.
M'estic llegint el Xavier Amorós.
Molt bé, Xavier Amorós, Xavier, trucarem.
No, és que me va regalar llibres seus perquè li agrada molt el meu llibre. I bueno, ja tu pots imaginar lo contenta que em va posar, no?, que una persona així digués que em mirava al meu llibre.
Sí, suposo que una part molt maca d'aquesta experiència, perquè tu has fet el llibre, has estat treballant un temps, ara ja el tenim aquí físicament, no?, amb Cosetània, no?, a més una edició molt cuidada, molt maca, i ara cada llibre, com tu deies, no?, apareix a casa d'algú i cadascú el rep de manera diferent. Per tant, suposo que és molt interessant veure com reaccionem al llibre, no?
Sí, moltíssim, moltíssim.
Doncs jo recomano que, vinga, va, que llegeixin, això ho fem cada setmana, en aquest cas que llegeixin l'Ungla i la Carn, i mira, la Isabel diu que llegim Xavier Amorós, no?
Sí, El camí dels morts, que és un títol fantàstic.
El camí dels morts, doncs vinga, apuntada també la recomanació. Isabel, ha estat un plaer tenir-te aquí al programa, Rere en Copé a Tarragona. Tu torna quan vulguis, això és casa teva per parlar de llibres o del que vulguis.
Un plaer per mi també, gràcies. Moltes gràcies.
Amb el nostre llibre de la setmana, L'ungla i la carn, arribem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena Copa i tornem en 5 amb més informació local i comarcal. I atenció que ve el nostre expert en música, el Juanjo Òdena, per fer-nos ballar una mica al ritme del que sonava l'any 1996. No s'ho perdin.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Santi Vidal dimite como senador de Esquerra Republicana después de asegurar que la Generalitat utiliza ilegalmente datos fiscales de ciudadanos para mantener el desafío independentista. Estamos en Barcelona, COPE Barcelona, Isaac Posadas.
Santi Vidal dice ahora que el gobierno catalán actúa con absoluto respeto a la legalidad. Lo dice en un comunicado publicado por Esquerra Republicana en el que presenta su renuncia voluntaria al escaño. Vidal se defiende afirmando que las declaraciones las hizo en un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso soberanista, y añade de que tomadas literalmente no se ajustan a la realidad y que lo último que quiere es dar excusas al gobierno español para evitar que los catalanes voten. El ex juez y ahora ex senador suspenderá también su agenda para no alimentar polémicas. Desde la oposición ya se empiezan a pedir responsabilidades ante este escándalo. El PSC pide la comparecencia de varios consejeros y Catalunya Sí que es Pot dice que de ser cierto todo esto, el gobierno de Junts pel Sí debería dimitir.
El jefe de policía de Madrid, Alfonso Fernández Díaz, defiende la operación antiyihadista llevada a cabo el 28 de diciembre en la capital y que está siendo investigada por la Dirección General de la Policía. Esa investigación, hay que recordarlo, acabó con la detención de dos personas que posteriormente fueron puestas en libertad por falta de indicios. Alfonso Fernández Díaz dice que la investigación fue inmaculada.
La actuación inmaculada que los componentes de la Brigada Provincial de Información de Madrid han tenido para la verificación de aquellas sospechas o de aquellos conocimientos que tenían y que provocaron el desarrollo de dicha operación.
Concentración de la Asociación de Afectados por el Amianto después de que el Tribunal Supremo les haya obligado a devolver las indemnizaciones que recibieron por la muerte de sus familiares. Carmela Vallen.
Los familiares de 6 trabajadores de la fábrica de Uralita de Getafe se han visto hoy arropados por otros afectados del amianto en el arranque del juicio por lo social. Todo después de que el Supremo invalidase las sentencias favorables que obtuvieron por lo civil. Juan Carlos Paul está al frente de la Asociación de Afectados por el Amianto.
Hay un caso de una familia de las que estamos representando hoy, que tanto el padre como la madre fallecieron por amianto. La madre por haber lavado la ropa del marido. Y tuvieron que vender la casa familiar para poder devolver la indemnización.
Piden una indemnización en total de 900.000 euros y una rápida resolución judicial tras 10 años de idas y venidas en los tribunales.
Y la Fiscalía de Alemania está investigando al expresidente de Volkswagen por fraude en relación con el escándalo de los motores trucados. Vamos hasta Berlín, corresponsal Rosalía Sánchez.
La Fiscalía anuncia que abre investigación contra Martin Winterkorn por sospecha de fraude. El expresidente Volkswagen compareció la semana pasada ante la comisión parlamentaria que investiga el escándalo de los motores diésel trucados y allí negó categóricamente haber estado al tanto. Sostiene que no fue informado y que no tuvo acceso a ningún expediente, a pesar de que la prensa alemana ha publicado informaciones que indican lo contrario. Pero más allá de esas palabras, se negó a responder a preguntas concretas alegando el secreto de sumario. A pesar de que dimitió hace más de un año por el escándalo, sigue ligado a Volkswagen por su contrato de jubilación, que le adjudica una pensión de 3.100 euros diarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Bueno, estamos sufriendo con Rafa Nadal, pero sufriendo de momento con alegría, ¿eh?
Semifinales del Abierto de Australia. Está jugando por un puesto en la final Rafael Nadal contra el búlgaro Dimitrov. Vamos a situar el partido, Ángel García.
Partido de infarto, partido en el que nadie regala nada. No están jugando un gran tenis, al menos por momentos, pero Rafa Nadal está solo 3 juegos de la gran final del Abierto de Australia. Ganó el primer set, jugando muy bien, 6-3. Bajó el nivel en el segundo, 5-7 para Dimitrov. Ganó un tiebreak de infarto, un tiebreak taquicárdico en el tercero, 7-6. Y manda ahora 3-2, aunque eso sí, todavía sin breaks, en el cuarto. A 3 juegos de la gran final de Australia, de ese Nadal Federer, Rafa Nadal.
Y en unos minutos vamos a contar el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey. Ya está aquí Eri Frade.
Ha comenzado ya la ceremonia en el Salón de Actos Luis Aragonés en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Real Cruz Celta y Fútbol Club Barcelona buscan su suerte en la ronda semifinal para ver quiénes son los dos contendientes en la final de Copa del sábado 27 de mayo en un escenario por determinar. Se espera que en 11 minutos comience la extracción de las bolas.
Y más fútbol, hoy comienza la primera jornada de la segunda vuelta con el partido que se juega en Pamplona. Osasuna-Málaga será a las 9 menos cuarto.
Gracias, Corro. Llegamos a la 1 y 5, así que aún queda mucho mediodía por contar, entre otras cosas también en directo es el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Cinc minuts que passen de la una, reprenem al migdia COPE a Tarragona amb la informació local i comarcal. Comencem el plenari de successos interceptats aquesta matinada a l'AP7, dos cotxes que circulaven a alta velocitat amb 600 quilos de haixix. Els Mossos busquen els dos ocupants que van abandonar un dels vehicles a l'àrea de servei de l'aldea i el conductor que va deixar l'altre a la sortida de l'AP7 a Reus. Ruth Guerrero.
Una patrulla va iniciar la persecució quan circulaven per l'autopista pel tram de les Terres de l'Ebre en sentit nord després de perdre'l. Momentàniament van localitzar el cotxe abandonat a l'estació de l'aldea amb 200 quilos de haixís al seu interior. Segons haurien informat testimonis dels fets, els dos ocupants van sortir corrents. Al mateix temps, els agents seguien la pista un segon cotxe que havia fugit a gran velocitat de l'àrea de servei. Precisament, aquest cotxe el van interceptar després de xocar amb una tanca a la sortida de l'autopista a Reus. El conductor va sortir del cotxe i va fugir. A l'interior d'aquest segon vehicle, els agents van trobar 400 quilos de haixís. Els Mossos ja han obert una investigació per esclarir els fets i detenir els ocupants. Els vehicles circulaven per l'autopista amb plaques de matrícula espanyola enganxades a sobre d'altres franceses.
I ens quedem a la ciutat de Tarragona. El ple de l'Ajuntament ha rebutjat paralitzar el pla urbanístic de la Budellera, que preveu la construcció de més de 4.000 habitatges a la zona de Llevant. L'equip de govern adverteix que la ciutat serà insostenible si no creix per la pèrdua d'ingressos de la química en favor de la Canonja.
La proposta d'aturar-lo era de la CUP i ha tingut el suport d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa Catalunya Verds, però el vot en contra de Partit Socialista, Partit Popular, Unió i Convergència i Unió. La portaveu cupaire, Laia Estrada, ha justificat la suspensió d'aquest pla pel seu impacte i pel fet que la ciutat compta amb 15.000 pisos buits i nombrosos solars pendents d'edificar.
Considerem que no respecta el principi de desenvolupament urbanístic sostenible perquè preveu el creixement de la població d'una manera desmesurada i que entenem que no està justificada. Fins ara tenim 15.000 pisos buits a la ciutat segons el pla local d'habitatge. A més, hi afegim el fet que tenim solars buits que estan per edificar, promocions que han quedat a mig fer.
L'alcalde Josep Félix Ballesteros s'ha mostrat partidari del diàleg i l'acord, però ha defensat el creixement raonable de la ciutat per garantir-ne la sostenibilitat econòmica. A més, Ballesteros ha advertit que caldria indemnitzar els propietaris dels terrenys si se requalifiquen al sòl no urbanitzable.
Si Tarragona no creix raonablement, serà insostenible. Saben vostès que Tarragona va perdent diners cada any en un 3% creixent de menys impostos de la indústria química del polígon sud cap a la Canonja? Saben vostès que si això no ho corregim, aquesta ciutat és inviable econòmicament?
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Destaquem també que la Generalitat obrirà un expedient informatiu pels 5 suposats nous punts contaminats per la fàbrica química de Flix. La investigació ha de resoldre quin tipus de residus hi ha, quan es van abocar i de qui és la responsabilitat. I queden només unes hores per l'acte inaugural de la Capitalitat Cultural de Reus. La cita és aquest dissabte a la tarda, a partir de les 7 a la plaça del Mercadal, això sí, molt pendents de la pluja.
Sí, prèviament a les 6 està previst l'acte oficial d'obertura de la Capitalitat Cultural al Teatre Fortuny, on es faran els parlaments oficials. La comitiva sortirà del Fortuny i amb els gegants de Reus s'anirà des de la plaça Prim fins a la del Mercadal. Al mateix temps, els campaners de Reus faran sonar les campanes de la Prioral. El CIR serà l'element central de l'espectacle inaugural d'una capitalitat cultural que busca posar en valor el teixit cultural de Reus, que es descobreixi fora, però també que els ciutadans redescobreixin la seva voluntat. Per això la voluntat és que al llarg de l'any els actes s'estenguin per tota la ciutat. Ho ha explicat a COPE Tarragona Montse Grau, comissària de Reus, capital de la cultura catalana.
Que aquesta capitalitat no quedi només al centre de la ciutat, sinó que d'alguna manera pugui tacar tota la ciutat. És evident que hi ha espais culturals que no podem moure, és a dir, no podem bellugar ni la plaça Mercadal, ni el Bertrina, ni el Fortuny, però sí que intentarem, en la mesura del possible, acostar la cultura als barris i acostar la cultura a la gent.
Amb això arribem pràcticament a la 1:10, 50 segons, i entra ja a l'estudi el Juanjo Odena.
Este mes en la revista Gente, Marta Sánchez nos habla de su hija y la vida en Miami con Casey, su novio americano. Entramos en la fabulosa mansión que quieren comprarse los Beckham, Iñaki Urdangarín preso de su codicia y muchos reportajes más. Gente, la nueva revista de sociedad ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí, le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Disco Cope. I step off the train. I'm walking down your street again. And past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappear.
Sí, senyores i senyors, acabem de viatjar fins l'any 1996 amb Everything But The Girl, i això és gràcies, com no, al nostre DJ de capçalera, el Juanjo Odena. Juanjo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Quina capacitat tens per fer-nos viatjar sense moure'ns de l'estudi de Cope, eh?
És el que té la música.
Clar, aquest missing l'he deixat, eh? El Juanjo em mirava i em deia que no obres el micro, que no obres, no? Però és que s'havia de deixar arribar aquí a la tornada, no?
Sí, és un clàssic.
És un clàssic. Clàssic. 96, eh? Sí, ja sí. Ens anem apropant perillosament, eh?
Sí, i tant, i tant.
Llavors, ara això ja no anem tan enrere en el temps, però sí que ha plogut des d'aquest Everything sí. But The Girl, des d'aquest missing d'Everything But The Girl. Aquesta sí. la posàveu molt?
Sí, aquesta... Sí. A part, diríem que és una cançó atípica per aquest grup, perquè és un grup més aviat de balades... Molt diríem encasillat als neuromàntics d'Anglaterra i tal, sí. Però bueno, doncs és un tema que després van versionar amb un de productors de discjòqueis, van fer remixos i va ser un gran èxit a les pistes de ball.
Mm-hmm, mira, però això no veig, l'original era aquesta. No sé si preguntar-te si et quedes amb l'original o amb algun dels remics.
No, jo crec que amb l'original.
L'original, que sí. Sempre acostuma a ser...
Al final, sí.
A ser bona, no? A ser la millor.
Els remixos normalment són eines que s'utilitzen per un moment determinat, però patiríem per la tendència que hi ha musical en aquell moment, però sempre tornes a l'origen. Uh-huh. Quasi el 99% dels cops.
Aquesta potser la van ballar, vostès, però la que posarem ara, ja, és que ni ho pregunto, perquè l'hem ballat tots sí. O sigui, tal qual, eh? Amb coreografia, eh? Ricky Martin el vam conèixer amb aquest Maria? Ja
tenia alguna
coseta. Ja ens coneixíem d'abans,
sí,
no?
Ja tenia alguna coseta, sí.
Però aquest va ser bueno, un dels booms, perquè n'ha tingut molts, Ricky Martin.
Sí, bueno, en aquests anys ja es començava el que nosaltres comúnment ni diem la patxangueta.
Ai, sí.
Llavors, els locals... potser doncs, les discoteques començaven a afluixar una mica i la gent tendia a sortir més de pub i llavors això era una música molt de pub, de festeta i de... I, bueno, la patxangueta que en dèiem, que era música latina, hi havia molts cantants d'aquí i altres de Sud-amèrica, uh-huh. I, bueno, hi havia molta festa en aquella època, també.
Clar, i va ser una fornada, no?, que té en Ricky Martin, Chayanne, que va venir una mica després, no?, també, sí, que van obrir Carlos Baute ja després.
Correcte, Shakires començaven a sortir per aquí,
clar,
també.
Aquí és una mica l'explosió llatina, no?, llatina, que a més va triomfar, no només aquí, que aquí ja els ritmes ja ens anaven, sinó als Estats Units va ser... Un gran boom,
sí,
no?
Sí.
Ai, Ricky Martin, mira aquelles caderes, eh? Com... Pas pa'lante, pa'atrás. Aunque me muera ahora, María. Aquí tenim la versió Spanglish, no?
Sí.
Mig anglès, mig castellà, però l'original era en castellà, no? Sí, suposo, sí, en espanyol.
Sí. Correcte. Sí, sí. Bueno, i l'Spanglish s'utilitzava molt en aquesta època, eh?
Fent i ara aquestes... també, eh?
També, ara també.
Sí, sí. Canviem molt, molt de registre i ho fem doncs, també amb un cantant que desgraciadament és notícia perquè ens va deixar doncs, fa poquet abans d'acabar 2016, que quin anyet, 2016, Déu-n'hi-do, sort que hem passat pàgina.
Sí, sí, sí.
Has triat George Michael i una cançó que potser, ara l'escoltem, no és de les més conegudes.
No.
Del gran públic, eh?
Correcte.
Escoltem una mica, va. Baladón, no?
Sí,
diríem.
Sí.
Pues és el, ara aquests dies que s'ha recordat tant a George Michael i el veiem amb aquelles imatges tan pop, no? Tan guam, els 80, no?
Sí.
I ara no? És una mica una imatge molt diferent a la que, de la que hem recordat més d'ell.
Se va produir unes balades boníssimes, el George Michael. Potser no se'l recorda tant per això, però tenia una capacitat vocal tremenda i aquest, si mai teniu oportunitat d'escoltar-lo de començament a fi, és un tema espectacular.
Mm-hmm. Aquest és Jesus to a Child, eh? George Michael, va, recordem-lo una mica també. Or anything again but now I know. Ara que hem vist tantes recopilacions de moments de George Michael, no?, amb motiu de la seva mort, molts deien que de vegades s'havia parlat més d'ell per altres coses, no?, extramusicals, no?
Sí.
Jo no sé si George Michael havia fet de compositor per molts d'altres.
Jo com la façana de compositor no la conec. Si era per uns altres. Sí que havia format part d'una banda que es deia Wham.
Sí.
I un bon dia doncs, va començar en solitari. Sí, també va tindre un projecte que per, malauradament no va tenir diríem, èxit o no es va arribar a fer, que va ser intentar substituir el Freddie Mercury a Queen i van fer certes proves i de més. I la veritat és que encaixava de cine, perquè és molt difícil substituir a Freddie Mercury, però... Tot i que està marcat amb un, diríem, amb un estil doncs, molt comercial, sí que tenia capacitat per fer-ho, almenys. Uh-huh. A mi particularment m'ho semblava.
Uh-huh. Bé, això no va fructificar, però per sort podem recordar George Michael per moltes altres cançons, no?
Sí, i tant.
I aquest és un exemple. Anem a la següent tria que m'has fet de l'any 1996. Robert Miles. A veure, va, com sona Children? Fora, passa. Això, és que estic veient el ball, eh? El ball allò que comences a poc a poc. Què m'has de dir de Robert Miles? A veure.
A mi, particularment, és un un productor que m'agrada moltíssim i diríem que aquí va començar un estil de música disco realment espectacular. Van haver uns anys com t'ho diria, va ser un salt qualitatiu que després es va perdre, no? Però va ser un salt qualitatiu per les pistes de ball. Això donava una energia a aquelles baixades de ritme, aquelles progressions cap amunt. Era espectacular veure les pistes de ball llavors.
Ara t'anava a dir, des de la posició privilegiada del que ens posa la música, no? A les discoteques, no? Grans sí. discoteques, entenem, no? Aquesta, suposo, aquesta marea de gent que veieu allà baix, no? I bueno, ja quan les cançons tenen coreografia, que tots ho intentem,
bueno,
no?
Nosaltres ho veiem tot, però guardem secret professional.
Que de vegades val més, no? És allò de, valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Però bé, continuem amb música, recordem, any 1996, aprofito per dir que si algú que ens està escoltant vol compartir les seves cançons, no? Fetitxe, d'aquell any 96, que ens ho diguin a través de Twitter, @elmatitarragona. Nosaltres continuem posant altres èxits d'aquell any, finals de la dècada dels 90, i aquesta cançó també... Mira, és que no vull dir res, la poso. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. A veure què tenim aquí, què tenim entre mans, Juanjo?
Bueno, doncs, una cosa molt típica dels 90, que és agafar cançons antigues i fer remescles. D'antiga cançó de la Roberta Flack, doncs, que l'agafen els de Fugis i fan un...
I fan això.
Fan això, sí.
I, de fet, moltíssima gent probablement va conèixer l'original gràcies a aquesta versió o reversió, no?
Correcte, perquè sí, perquè l'original de la Roberta Flack, no sé exactament l'any, però era dels inicis dels 70, per tant, molta gent no l'havia escoltat. No. And there he
was, this young boy. I aquí tenim aquest, no? Aquest rap, no? Tenim una mica... Veu de molts llocs, aquesta versió, també,
sí, eh? Sí, sí, molta barreja. De...
Molta barreja, sí, no? Sí, sí. Aquí la base pot ser més...
Hip-hopera, sí,
no?
Sí.
Bé, però bé, no, un gran èxit, també jo, quan he vist el llistat, dic, any 96, aquesta, de veritat, no?
Sí,
hem d'anar tan enrere, sí, 96. Sí. Tenim més coses. Per cert, què va passar l'any 96? Que em va passar unes quantes coses, eh? El Partit Popular de José María Aznar va guanyar les eleccions generals després de 14 anys de govern socialista. Aquell mateix any, Bill Clinton va ser reelegit president dels Estats Units. Yasser Arafat, escollit president de l'Autoritat Palestina. I van passar moltes altres coses. Per exemple, en l'àmbit de les desgràcies, tenim Biescas, la tragèdia de Biescas, aquest desbordament d'aigua, no?, que va fer doncs, 86 morts, un centenar de ferits. I tenim, probablement, de la història lletja d'Espanya, no?, una gran part l'ha escrit la banda terrorista ETA, i tenim en aquest any, va ser el segrest d'Ortega Lara, un segrest que tots recordem, no?
Sí.
Més per l'alliberament, que no pas pel moment de segrest, aquella imatge que ens vindrà en anys posteriors. Però sí, va ser un episodi negre, però és la història és la que és i l'hem d'explicar. Anem a una altra cançó, va, que m'has posat aquí a la llista, No Mercy. Ui. Where do you go? I wanna know, my lovely. On érem? On érem l'any 96, quan ballàvem això?
Amb alguna macro, segurament.
Ara t'anava a dir, alguna macro discoteca, no? D'estiu o d'hivern, sí, és igual, sí, no? Sí. Però sí, sí, aquesta, bueno, a la pista de cap, no?
I tant, i tant. Era bueno, de les últimes coetades dels grups aquests que han anat anomenant, dels Eurodance, no? Música dance europea. Electrònica i que no té una altra missió que fer ballar la gent, no?
Sí, 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 no mires cara perquè tenim els auriculars posats, que si no... Ui. tinc la sensació, sempre em dius, quan parlàvem dels 80, no? Principis dels 90, que les sessions, no? Que intercalàveu molt, no? Molt talenta, que hi havia més varietat, això ho hem comentat ja, no? Altres vegades, una mateixa nit ballaves una mica de tot al mateix lloc. No? Tinc la sensació que aquí estem a finals dels 90 i continuàvem amb aquesta línia de, si vols més màquina, no? Diguéssim, o més tecno, o vols més patxanga, havies d'anar a llocs concrets. Aquí no hi havia barreja.
Aquí ja es començava a definir l'estil del local. Cada local tenia un estil ja més concret i hi havia molts locals que anaven amb aquesta patxangueta que dèiem abans i després hi havia doncs, el terme mig, que era doncs, l'Eurodance i demés, però sí que ja hi començaven a haver molts locals de, del bacalao, no?
I la ruta.
Del hardcore. Tot això ja va començar a florir en aquesta època.
Ara t'anava a dir que aquí, quan et posaven a tralla, allò, vinga, totes seguides, això, no havia gaires cossos que aguantessin.
No, la veritat és que no.
Però bé, hem comentat abans, quan parlàvem de Ricky Martin i del seu Maria, dius, començaven a tenir molt boom, no? I has dit un nom, que és Shakira.
Sí, sí.
1996, Pies Descalzos. Mira, sonava així, ella era morena encara.
Era morena encara.
Bueno, encara ho és.
Renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino.
Els inicis de Shakira,
els inicis,
no?
Més anècdota que no pas qualitat, no? Però, però bueno, sí, que aquí començava tot el fenomen Shakira.
De fet, escoltant la, la cançó, com has passat el llistat avui, pensava, tot i que la veu de Shakira és molt, molt reconeixible, evidentment...
Aquí encara no, eh?
Aquí estava molt diferent a la Shakira que coneixem ara, eh? Evidentment, aquí era molt joveneta, no? S'ha fet gran, però...
Sí, suposo que, doncs, bueno, va anar... exigeran els seus rasgos característics i aquí encara doncs, apuntava una mica aquells rasgos però encara no, no havia diguem, explotat.
Sí, sí. Per curiositat, busquin a YouTube el videoclip de Pies Descalzos i veuran no, la Shakira de la tortura dada, no? De com es digui. És molt, molt diferent.
Molt diferent, molt diferent. Sí.
Doncs Shakira, que pràcticament la vam conèixer, no? O sigui, 95-96 va ser quan la vam conèixer, després arribarien grans èxits seus. Aquell any 96, per cert, es van divorciar també Lady Di i Carles d'Anglaterra, que va ser això també un hit a la història.
Sí.
I musicalment parlant, es va posar punt i final a la història dels Ramones. També aquí, la història, no? El final d'una era, també, dels Ramones. Pel que fa a cinema, què va passar aquell any 96? Doncs, per exemple, vam veure Fargo per primera vegada, Independence Day, El paciente inglés, Tesis, d'Alejandro Amenábar, no? Sí. Va ser un any força fructífer. I com ja vinc dies dient-te, setmanes dient-te, Juanjo, cada vegada conec menys a la gent que va néixer. Ara ja crec que hauré de començar a parlar dels fills dels famosos que conec.
Correcte.
Perquè ja buscant anys, mira, et diré que l'única que coneixia que havia nascut al 96 era l'Ovella Dolly.
Imagina't,
tots els altres ni idea, tu, ni idea de qui eren. Però bé, qui sí ens va deixar al 96 va ser Ella Fitzgerald i també François Mitterrand. Aquest sí que els coneixia. Tanquem aquest repàs a l'any 1996, aquest repàs musical, amb un dels grans, que aquest ens acompanya any rere any, Michael Jackson. Has triat They Don't Care About Us. En repetim, però és que aquest home no feia res malament, la veritat. Aquesta cançó va ser... No, potser no és un dels èxits que està, no?, als recopilatoris habituals,
no.
Però és una cançó que també ja podem passar anys, no? Que, sí. Que és actual, no?
Sí.
És...
Tenia un videoclip molt bonic, molt xulo. Diu un ball... Precisament ara vam estar veient un memorial d'aquests, el Michael Jackson Legends, i sí, aquesta va ser una de les, diríem, cançons amb una coreografia més interessant.
No, és que, de fet, ho vam parlar al principi dels 90, no? Cada vegada els artistes cuidaven més el videoclip que acompanyava la cançó. De fet, ara ja hem anat enrere, que ara de vegades és surt primer el videoclip i després ja treuen el disc.
Correcte.
No? Ara ja la cosa va una mica a l'inrevés, però és veritat que els videoclips de Michael Jackson a nivell, evidentment, coreografia, estaven cuidadíssims, no? Sí. I pràcticament estaves una mica també esperant...
Els pressupostos eren simpàtics, l'època.
Tu pots permetre, permetre quan ets, no? Quan ets Michael Jackson, et pots permetre fer... mirin, ara amb més raó, el videoclip de Pies Descalzos, que la Shakira encara no tenia gaire pressupost. Bé, tanquem aquest repàs a l'any 96. Alguna cosa més a dir de Michael Jackson, Juanjo?
No, ja crec que està tot
que parli ell,
ja.
No?
Sí, que parli ell.
Que parli ell i que balli, que balli. I ballem tots nosaltres. Sí. Juanjo, un plaer tenir-te aquí com sempre. T'espero l'any 1996.
Fins l'any que
ve. Veiem. Amb això hem de posar nosaltres el punt i final. Hem arribat a 2:15. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer. I, per cert, el recordo que demà, dissabte 28, a la central de Cambrils, a les 11 de la nit, tenen una cita amb Nyeku, un grup format a les comarques de Tarragona i que estaran en concert allà a partir de les 11. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta setmana. Els esperem puntualment dilluns a les 12:20. Que vagi molt bé.